dos quarts i mig de 12 del migdia. Us hem avançat que parlarem de ciència amb Salvador Massip, un català de Blanes que va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona. Es va doctorar en genètica molecular. En l'any 1998 se'n va anar a Nova York per fer recerca sobre el càncer a l'Hospital Mount Sinai, i des del 2008 continua les seves investigacions a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, i allà encara hi és. Salvador, bon dia.
Hola, com esteu? Bon dia.
Amb una abraçada ben forta des de Catalunya. M'imagino que tu ja t'organitzes regularment, perquè ens hem pogut veure aquí alguna vegada, per anar tornant de tant en tant a la teva terra, oi?
Sí, mira, precisament ara torno d'uns dies de vacances, que he estat a la platja.
I
em trobo casualment que el temps aquí a Anglaterra, que normalment sempre comencem dient que el temps és molt dolent, doncs aquí fa sol, també.
Aquí fa sol? Doncs aquí tenim una mica de núvol i ja ens anuncien els nostres meteoròlegs que cap a la tarda la cosa anirà cap a pitjor. Escolta, volíem parlar amb tu aquest estiu, cada dimecres, de tot això que esteu investigant, de la feina dels investigadors arreu, de la feina dels investigadors catalans a fora, com és el teu cas, i també de la feina que fan els científics de fora que han vingut a treballar a Catalunya. Explica'ns una mica què és el que tenim preparat per aquest estiu.
Sí, mira, la idea és una mica fer les dues coses, no? Barrejar ciència amb una mica el que és la vida dels científics, per explicar una mica què estem fent, què significa, doncs, això, haver de marxar de casa per fer ciència. Pel meu costat, jo estic fora, a Anglaterra, investigant, però hi ha molts científics també internacionals i estrangers que estan a Catalunya investigant, no? I llavors és interessant sentir les dues parts de la història. Què significa per un científic haver de deixar la seva terra i anar a buscar a un lloc on poder investigar, fer la recerca que li interessa, i a la vegada, doncs, parlar de les línies, de les coses de recerca que s'estan fent en aquests moments més interessants, no? Cap on estan anant la ciència, la biomedicina, diguem, quins són els grans problemes de biològics i de salut que ens preocupen ara, quina mena de tractaments tindrem en el futur, i parlar, doncs, amb els experts que tenim a casa nostra investigant aquests temes.
Doncs avui volíem parlar del càncer, de les últimes novetats, últims avançaments en els tractaments, sobretot els personalitzats, i hem convidat a Gael Roué, francès, un que treballa a l'Hemato-Oncology Department Center d'Esther Koplowitz, contractat amb un contracte Miguel Servet. Bon dia, Gael.
Hola, bon dia, Marc.
De vegades ens sorprèn, no?, que amb la diàspora que hi ha de científics catalans que se'n van a l'estranger, doncs que realment també tenim gent de fora que està molt interessada a venir a investigar a Catalunya.
Bueno, la verdad es que hay un nivel de excelencia muy buena aquí en Cataluña, y básicamente en este mundo de la biomedicina aquí hay muchos centros y grupos muy muy buenos, reconocidos, que no siempre tienen la posibilidad de quizá atraer conservar personas nativas de aquí, pero que sí que puede haber posibilidades de incorporar gente de fuera. Y bueno, yo tuve la posibilidad de incorporar grupo que para mí era como un modelo de trabajo. Lo que se hacía aquí era muy atractivo para mí. Y la verdad, quiero decir que hubo una posibilidad vía la agencia catalana AGAUR, que me permitió incorporar como investigador extranjero. Y tuve esta primera oportunidad de 2 años y para poder trabajar en un grupo que para mí, bueno, no era como un modelo, pero sí que había seguido su trabajo durante muchos años, y era un grupo dentro de un departamento, en un centro de referencia a nivel nacional e internacional, y donde he podido hacer cosas que, por ejemplo, en Francia no podía hacer, porque también hay mucha competitividad y, bueno, no te dejan hacer cualquier cosa tampoco. Y aquí habrá otras puertas que sí que se podrían abrir, y otros medios que no eran disponibles, en mi caso, en Francia.
Si em permet, això és important el que diu el Gael, perquè a vegades ens quedem la idea, sobretot quan sentim parlar de les retallades tan importants que hi ha hagut amb el pressupost de ciència i tot això, ens quedem la idea, doncs, que a casa nostra no es fa res interessant, no? I no és pas cert, com ell és un bon exemple. Hi ha grups fent investigació molt, molt puntera i atraient, doncs, diners, recursos i investigadors estrangers de primera categoria com ell mateix, i que, doncs, estan fent, doncs, grups de referència amb alguns dels temes, com pot ser, per exemple, el que estem parlant avui. Això no vol dir, per això, que és la majoria, o que encara tinguem problemes, doncs, amb la subsistència dels científics a casa nostra, sobretot degut a, doncs, el que dèiem, no?, aquestes retallades tan severes que hi ha hagut en investigació.
Doncs parleu-nos tots dos de quina és la recerca que s'està fent, els avenços darrers en matèria de càncer que ens poden fer ser optimistes de cara al futur.
Bueno, en nuestro campo trabajamos en modelos de leucemia y linfomas, y ha habido unos grandes avances en determinación de nuevas genas terapéuticas, nuevos marcadores en los pacientes, gracias a estas nuevas tecnologías de secuenciación masiva, que nos ha permitido identificar realmente nuevas proteínas que parecían mutaciones somáticas en un número consecuente de pacientes, identificar pacientes que tienen un pronóstico peor y algunos que podrían beneficiar de nuevas terapias. Y nosotros trabajamos en este campo, ¿no? Identificar estos subtipos de pacientes, nuevas terapias que pueden funcionar en estos, aunque sean 20, 30 o 40%, pero bueno, es un gran avance de poder determinar en modelos preclínicos y esperamos en futuro en modelos clínicos, en los pacientes mismos, nuevos tratamientos en col·laboració amb empreses farmacèutiques.
Per això hem convidat el Gael avui, perquè ens expliques això, perquè precisament creiem realment els científics que estem investigant en el càncer que aquest és el camí, no? El que estem parlant tant de les medicacions, dels fàrmacs, dels tractaments personalitzats, no? I el que diu és molt important, és a partir de... començant potser amb els resultats del genoma humà que tots hem sentit parlar, no? Aquesta gran base de dades que tenim ara en aquests moments que ens permet saber què hi ha a l'ADN humà i comparar-ho, doncs, amb aquest model que hi ha a la base de dades, comparar-lo amb el cascú dels malalts. I la idea és aprofitar aquesta informació genètica a la que tenim accés ara i escollir el tractament específic per cadascuna de les persones. I grups com el que treballa el Gael, i precisament aquí estem fent, a l'Estre, estem fent un treball similar, estan cobrint, o sigui, fent una mica de pont entre la investigació bàsica de laboratori de tota la vida i la investigació clínica que ens ha de dur nous fàrmacs. Ara, avui en dia, estem anant més cap a agafar, en el cas de la leucèmia és fàcil perquè podem agafar mostres de sang, estudiem aquestes mostres de sang, mirem quins gens no funcionen, els comparem amb els gens que hi ha a les bases de dades i, en funció d'això, intentem escollir, doncs, uns fàrmacs específics, el que deia el Gael de les teràpies dirigides o específiques que ataquen una diana en concret. I això, en principi, ens hauria de permetre, doncs, millorar molt l'eficàcia i disminuir molt els efectes secundaris, que és un dels grans problemes que sempre hem tingut amb els tractaments del càncer.
Això pot provocar el fet de que cada vegada aquests tractaments siguin més específics també apareguin més ràpidament resistències?
Bueno, esto es un problema recurrente, creo que con todas las terapias, porque si tú puedes targetear un mecanismo que sea común en todos los cánceres, que no sea específico de una enfermedad, y aparecerá un mecanismo de resistencia con los meses, en los años. Y esto creo que puede que pase cuando targeteas una diana concreta, por la aparición de otras mutaciones, otros mecanismos de resistencia, porque un tumor es un modelo siempre activo, que se adapta a las circunstancias, y entonces ahora estamos más bien hablando de combinación, ¿no? de terapias, utilizando terapia dirigida, en concreta con tal o tal marcador que podemos identificar, y asociando a otras terapias más convencionales que pueden retardar la aparición de resistencia. Y es en lo que estamos trabajando ahora en estos modelos preclínicos.
Sí, sí, si us situeu una mica, per exemple, al principi del segle, no, que va ser quan va començar aquesta gran idea de la teràpia personalitzada i dels primers tractaments específics, la idea que teníem llavors, fins llavors només teníem el que era la quimioteràpia clàssica, la que coneixeu tots, no? Doncs que és on donen uns fàrmacs que maten les cèl·lules canceroses, però també tenen efectes secundaris molt importants perquè afecten les cèl·lules normals. No? I durant els 20 anys finals del segle passat s'estava, doncs, anant cada cop més amb les investigacions que fèiem en el laboratori a buscar què és específic d'una cèl·lula cancerosa, què la fa diferent de les altres i com podem atacar-la només amb ella sense tocar les veïnes. No? Llavors va néixer aquest el concepte de la teràpia dirigida, d'anar a atacar aquestes proteïnes espatllades, diguéssim, de la cèl·lula cancerosa. Les primers fàrmacs d'aquesta generació que van sortir a principis de segle, com dèiem, semblava que havien d'anar molt bé. Clar, en principi, sobre el paper, és el més fàcil. No? Si una cèl·lula cancerosa té una proteïna espatllada que no té ningú més, si la podem atacar, en principi només li farem mal amb ella, la cèl·lula cancerosa, les normals. I llavors el que va passar és que un cop es van començar a aplicar a la clínica, es van trobar amb això que dèiem, aquesta resistència. Com més específic és el tractament, més possibilitat hi ha de que aparegui una resistència. Més, penseu que les cèl·lules canceroses bàsicament estan constantment variant, constantment mutant, canviant el seu ADN.
I això com ho solucionem, Salvador?
Aquest és el gran problema que tenim ara.
És el que esteu buscant.
O sigui, hem arribat a un punt de perfecció màxima de poder dissenyar teràpies tan específiques que només ataquen les cèl·lules canceroses i ens passa llavors que apareix aquesta resistència. Com més específic, més resistència, més ràpid sembla que apareix la resistència. La solució és una mica el que diu el Gael, la combinació. I de fet, sí,
ay, perdón, no, y en ese sentido nosotros pues, trabajamos también en mecanismos de resistencia, incluso en resistencia a las terapias más nuevas, más innovadoras, que suelen aparecer también a lo largo de meses y semanas, y es un campo donde tienes que siempre estar buscando los pacientes que no van a responder o que pierden sensibilidad para poder identificar nuevas dianas. Y es una historia que nunca se acaba, ¿no? Porque a menos que tengas un modelo con una mutación concreta de una proteína que puedes tratar con un compuesto que va a funcionar en todos los pacientes, que esto son casos muy raros, y tú siempre tienes que estar buscando, validando nuevas terapias que van a poder ayudar en terapias ya que se están ya utilizando en la clínica. Y con lo cual siempre tenemos trabajo en ese sentido, que nunca, yo creo que nunca llegaremos a tener una terapia o combinación de 2-3 terapias que pueden ser efectivas para siempre y para todos los pacientes.
De fet, recentment també se'n parla molt de la immunoteràpia, és a dir, que el propi cos lluiti contra les cèl·lules tumorals. S'ha provat ja en alguns pacients amb melanoma avançats, hi ha algun resultat positiu també, càncer de pulmó, ronyó. De fet, alguns especialistes diuen que és el descobriment més important dels últims 15 anys. Amb això hi esteu d'acord?
Jo matisaria una mica pel que està dient el Gael també, perquè l'experiència que tenim ara amb tractaments, els nostres tractaments del càncer, és que el càncer és diguem tan llest, tan evolutivament llest, que troba sempre maneres d'escapar-se. I una mica crec que la solució del problema serà com està dient ell, i de fet el que estan fent el seu grup, buscar la manera per on predir per on s'escaparà aquesta cèl·lula, per on buscar resistència. Pensa que també el que s'està fent amb la immunoteràpia és una mica el que deies tu, no? Reactivar el sistema immunitari que en principi hauria de ser capaç de reconèixer i atacar aquestes cèl·lules malignes, no? Que elles busquen, troben la manera d'amagar-se, diguéssim, del sistema immunitari. Si aconseguim fer que es tornin a ser visibles, doncs en principi les podrem atacar. Però el més possible és que amb aquestes teràpies, amb el temps, amb els mesos, apareguin resistències, les cèl·lules trobin la manera d'amagar-se altre cop. Per tant, tornem a estar al punt de partida, tornem a necessitar grups com el del Gael, o el que estem fent aquí també a l'Ester, de que puguin, per cada pacient, predir o intentar buscar per on s'escaparan aquestes cèl·lules, quina serà la ruta alternativa que trobaran i bloquejar-la abans de que passi això, no? Tornar com que dèiem això, la combinació. Aquest concepte de la bala màgica, no? Aquest gran fàrmac que podria acabar amb tots els fàrmacs o en tots els càncers o matar un càncer, sembla cada cop més impossible. Sembla que hem d'anar cada cop més, doncs, a barrejar fàrmacs, a tallar més d'una de les vies d'escapament que tenen aquestes cèl·lules i inclús fer servir la quimioteràpia clàssica, no? Ja la quimioteràpia té molt mala fama perquè evidentment té uns efectes secundaris molt terribles, però encara avui en dia està salvant moltes vides. I combinada amb les teràpies dirigides amb una dosi adequada, doncs permet assegurar-nos, doncs, això, que aquestes cèl·lules no s'escaparan quan les tenim arraconades ja i a punt de destruir-les.
I la cirurgia en quin lloc queda en tot aquest procés? És una opció viable encara i en molts casos recomanable o no?
En els casos, per exemple, que fa el Gael i que estem fent aquí dalt, que estem treballant amb linfomes i leucèmies, és una mica limitat, perquè estem parlant de tumors de la sang, però la cirurgia segueix sent avui en dia la tècnica més efectiva en molts dels càncers. Per tant, i això es combina amb una altra cosa, que la clau per curar un càncer o per tenir bones possibilitats de sobreviure a aquell càncer és agafar-lo com abans millor, perquè això permet que amb la cirurgia el podem treure tot sencer. Si s'escapa, si està començant ja a envair els teixits veïns o envair teixits llunyans, el que es coneix com metàstasi, les curacions són molt més difícils, perquè la quimioteràpia o les teràpies dirigides només funcionen en casos molt concrets encara. Per tant, si serveix ja com a recomanació, és important fer-se revisions, fer-se proves, quan hi ha alguna cosa que sembla que no funciona, anar al metge, perquè com més aviat puguis enganxar un càncer, encara ara la cirurgia segueix sent una de les millors solucions que hi ha.
De fet, el càncer de colon i recte és el més nombrós avui, i un dels motius seria aquest, que encara les proves preventives no estan del tot desenvolupades?
Sí, jo crec que amb els estudis genètics que estem fent arribarem cada cop més a poder diagnosticar-los abans, no? Que avui en dia s'estan fent coses molt espectaculars, per exemple, detectar ADN de les cèl·lules canceroses a la sang. O sigui, simplement amb una mostra de sang veure com que les cèl·lules canceroses, algunes es trenquen i es moren, alliberen ADN també, el seu ADN que hi ha a l'interior. I com que aquest ADN està alterat, amb certs anàlisis es pot detectar. Si això ho aconseguim optimitzar, si això aconseguim fer-ho assequible i fàcil per tots els malalts, podrem detectar els càncers molt aviat i anant cada cop més cap això, cap als tractaments com més aviat millor.
Gael, amb quina antelació s'hauria de detectar un càncer per poder-lo evitar del tot?
Claro, la iniciación, pero esto todavía no lo podemos predecir, no podemos, fuera de algunos casos de cánceres familiares donde podemos determinar genes que están mutados, cuya mutación se transmite de como los genes BRCA1 y 2 implicados en cáncer de mama, es muy difícil poder determinar la aparición. Estoy de acuerdo en el sentido que la detección precoz es muy, muy importante para el tratamiento, porque tarde o temprano habrá que iniciar un tratamiento. Y estos casos que podemos predecir con antelación son muy pocos, muy pocos. Con lo cual, esto, lo único que tenemos es la aparición de cualquier síntomas, pues consultar al médico y ver si podemos determinar algún problema o lo que sea. Y nosotros nos basamos aquí en, ya, cuando ya es demasiado tarde, ya cuando ya hay que aplicar una terapia y tratamos de que sea lo más efectiva posible y lo más específica.
S'ha de dir també que amb algunes d'aquestes teràpies noves, per exemple, en el camp de la leucèmia, és on més èxits hem tingut. Hem aconseguit curar pràcticament algunes leucèmies gràcies als nous fàrmacs. És a dir, la guerra contra el càncer encara està, no la tenim guanyada ni molt menys, però tenim alguns càncers sí que els tenim controlats. Hem de pensar, quan parlem de càncer, que parlem de moltes malalties diferents i algunes tenen un pronòstic bastant bo i algunes més difícil, i normalment les que tenen un pronòstic dolent és per això, perquè no donen senyals, perquè no es poden detectar fins que és massa tard.
En canvi, com deia el Gael, sí que hi ha aquesta implicació genètica, diguéssim, sobretot en el càncer de mama, i de fet hem tingut un cas molt conegut recentment, el de l'Angelina Jolie, que es va fer una doble mastectomia preventiva, diguéssim. Esteu d'acord amb aquestes decisions? Animaríeu a la gent a que fes com l'Angelina?
Bueno, yo personalmente no soy médico, pero lo veo un poco extremo. Esto es la prevención a nivel más alto que se puede imaginar. A ver, el problema, claro, que es una figura muy conocida y todo, y luego puede influir en el comportamiento de algunas personas, no lo sé, alguna erección que sea demasiado excesiva. A ver... No lo sé, és difícil d'opinar este com, perquè hi ha molts pros i molts contras.
No ho veus clar, és a dir, ella ho explicava com una cosa molt clara. Salvador, no sé tu com ho veus.
Sí, ara, el que és important, sobretot perquè està dient el Gael, perquè una persona així té molta influència, és que aquesta informació, que se li doni tota la informació, no? Estem parlant d'un cas molt concret, d'una malaltia, d'una herència que la predisposa a tenir aquest càncer en gairebé tota seguretat, és el que deia el Gael, no? Hi ha uns pocs mutacions que coneixem de gens que sabem que gairebé sense se poder escapar acabaran donant càncer un moment o altre. Llavors hi ha dues opcions, i això és el dilema que tenia l'Angelina Jolie, que tenen algunes, les poques dones que tenen aquest problema amb aquests gens, que és o bé t'estàs controlant tota la vida, qüestió de fer revisions mensuals o no sé quants cops a l'any que s'ha de fer per, si quan aparegui el càncer, que gairebé segur que apareixerà, poder-lo treure a temps, o si optes per la prevenció aquesta radical, que és simplement treure-ho tot. Això és molt difícil de dir què és millor per cada dona, què és més adequat. Jo també crec que no, en aquest moment no és una decisió personal, però s'ha de saber quins són els pros i els contres de cada situació. Alguna dona pot pensar és massa dur haver-se d'estar sempre pendent de si em sortirà el càncer aquest o no, i estar constantment en el metge esperant que un dia em surti i llavors haver de fer el tractament. Potser prefereixo fer-ho abans i evitar-ho. Una altra dona potser dirà, potser és massa radical fer aquesta operació ara, prefereixo esperar-me 10-15 anys que em surti el càncer i llavors fer-la. És una cosa personal, però s'ha d'entendre que això és un cas molt concret d'unes malalties, d'unes mutacions molt concretes als gens que només tenen unes poques dones. Per la majoria de càncers de mama, aquest no seria ni tan sols una opció.
Com dèiem al principi, volíem també comentar una mica a nivell personal, doncs, aquesta experiència que teniu tots dos treballant fora de casa, diguéssim, tots dos amb les famílies, allà on sou. El Gael, això que dèiem abans al Salvador, doncs, demostrant que aquí es fan coses molt interessants i que, per tant, hi ha gent de fora que està, bueno, això, interessada a venir a Catalunya i que hem de ser positius i estar orgullosos del nivell de la investigació aquí, no?
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, porque a veces, como lo decías antes, es una imagen que se tiene fuera de que la investigación en España, bueno, se puede mejorar, etcétera, etcétera. Yo también había oído comentarios un poco despectivos, incluso, no de franceses, pero incluso de propios españoles, hay que decirlo, que decían, yo estuve en el Instituto Pasteur, entonces que ahí había gente con muy buen currículum, muy buena experiencia, y decía, bueno, no puede ser en cualquier sitio de España porque ahí la investigación es de nivel muy basal, y ya verás. Y yo vi nada más llegar aquí y vi que no era nada, ¿verdad? Porque estando, claro, en Barcelona, pero claro, hay otros centros en toda España que son de muy buen nivel y pueden competir a nivel internacional con cualquier otro centro, y sobre todo en Cataluña, lo que te decía, que es un port realmente atractivo a nivel de biomedicina, y aquí hay grupos y departamentos de referencia a nivel mundial.
I tens tota la família aquí, amb els fills? Explica'ns una mica quin és el teu dia a dia familiar.
A ver, yo el hecho de venir aquí ha sido por dos razones profesionales, porque he estado muy atraído por el sitio donde estoy ahora, y también porque mi mujer está aquí, ¿no? Entonces, era más fácil para mí porque vine solo, y luego me quedé aquí y tuvimos ya unos hijos, y la verdad es que la adaptación en ese sentido ha sido muy, muy fácil para mí, porque uno se adapta muy bien solo, luego formas tu familia, y viviendo aquí es mucho más fácil, pues, de instalarte, de tener tu familia, escolarizar a los niños en centros públicos, que es lo que hemos hecho nosotros, y la verdad, la adaptación es muy fácil. El tema del idioma no ha sido ningún problema en ningún momento. A pesar de que, bueno, muchísima gente habla catalán, y yo no suelo hablar catalán en directo, pero lo entiendo perfectamente.
I
los nens tenen un nivell de català perfecto.
I els teus, Salvador, allà l'anglès ho porteu bé, no?
Bé, sí, el problema que tinc és amb el català, doncs que m'aprengui català el nano. Sí, perquè és el que diu una mica el Gael, no? Els nanos són com esponges, i a més absorbeixen tota la cultura que tenen al voltant, i amb això no hi ha problema, aprenen les llengües, es comuniquen molt bé. A casa parlem català nosaltres, però clar, ell està doncs exposat a l'anglès constantment i parla un anglès fantàstic, britànic. Però és molt important el que diu el Gael, sobretot per la... Com que avui en dia sembla que a Espanya doncs hi ha molta gent, a Catalunya, que haurà de pensar en emigrar i a buscar feina fora, una cosa que és bastant important i que fa molta diferència és si vas sol o vas acompanyat, no? El fet de tenir la parella amb tu, que estigui al teu costat i que et doni suport i que tots junts visqueu aquesta aventura d'estar fora, la veritat, per mi també ha sigut molt, molt diferent tenir una dona. Jo, la meva dona és catalana, i el fet d'estar tots dos, primer als Estats Units i ara a Anglaterra, junts, intentant sobreviure en un lloc estranger, doncs crec que fa la diferència realment. Sí.
Gael, tens previst de quedar-te molt de temps aquí? Estàs a gust?
Bueno, el tiempo que me dejan. Depende más ahora de esto, así que vivimos, depende más de los fondos y todo esto, pero creo mi idea es de quedarme aquí muchísimos años. Sí.
¿Y tú, Salvador?
Bueno, veurem. De moment estic fent feina interessant.
També mentre et deixin.
Recursos, mentre pugui, ja veurem. Sí, sí.
Doncs això és el que farem cada setmana, els dimecres, conversar amb el Salvador Massip, amb qui connectarem des de l'Èster al Regne Unit, i convidar gent molt interessant de fora, que està a Catalunya, que està aquí a casa nostra investigant, fent feina molt interessant i posant en valor allò que de vegades doncs nosaltres mateixos no fem, que és realment ser conscients de que s'estan fent coses molt interessants a Catalunya, sobretot a nivell d'investigació, a nivell d'investigació mèdica, biomèdica, com és el cas del Gael Rué. Moltíssimes gràcies a tots dos per estar aquí avui amb nosaltres.
Gràcies.
Gael, fins
gràcies a vosaltres.
I Salvador, fins la setmana que ve.
Ens veiem la setmana que ve, que vagi bé.
Una abraçada.
Vinga, fins ara, adéu.
Nosaltres, res, el butlletí de les 12, i no marxeu, que tenim moltes seccions noves per presentar-vos. Jardineria amb Oriol Villatoro, torna l'Enric Lucena, amb qui farem òpera en Bermudes, el Reugenio, i moltíssimes coses més. Fins ara. Adéu.